Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquesta nota de veu és d'un dia qualsevol d'aquest estiu, entre les 5 i 6:15 del matí.
Aquesta hora, tots els homes em miren, em fan una repassada, i t'ho juro, que és com, no, no, t'estaràs empenent mirant, però no. Però bueno, que no et dic res, o sigui, nada nuevo bajo el sol, també et vull dir. Però vull dir que no sé, saps? O avui m'ha xiulat un tio, és que és com, podeu parar, tio? És que no els hi aporta res, perquè jo no els responc.
Qui parla és la Zoè Ribaudí, redactora del Món RQ. La nota de veu l'envia a un grup de WhatsApp que van crear amb la Mar Suí i l'Eva Jou, també redactores del programa. Per què? Per sentir-se una mica més segures o almenys una mica més acompanyades, per saber que si els passa res greu algú se n'assabentarà a l'instant. Per què? Perquè entren molt aviat al matí a treballar, quan encara és fosc, i dia sí i dia també passen por i viuen situacions desagradables com a mínim pel simple fet d'anar soles pel carrer. S'escriuen pel grup, s'envien notes de veu o directament es truquen quan creuen que poden estar en perill. Canvien la ruta constantment, es comparteixen la ubicació del mòbil en directe o surten una mica més tard del que voldrien perquè tenen comprovat que, a partir de les 5, hi ha una mica més de moviment al carrer i poden evitar això.
Ja està, és que no hi ha ningú més al carrer, o sigui, cotxes, motos i tal, però així caminen ningú i això és una merda.
És una merda, diu l'Eva. Això no és cosa d'haver de passar per zones que saps que són perilloses. És simplement ser dona i haver de caminar sola pel carrer a la nit. Malauradament, encara avui, i depenent del moment del dia que sigui, gairebé tots els racons d'un poble o d'una ciutat poden ser perillosos per una dona si va sola. Així de clar, així de bèstia. Com a home, pots sortir al carrer i sentir-te un blanc fàcil d'un delinqüent, un lladre o el que sigui. Però segurament mai ho seràs d'un pervertit, un depravat o simplement un gracioset de torn que li ha vingut de gust espantar-te per sentir-se una mica més poderós.
Tia, sí, hi ha un home cridant i jo tinc una mica de por ara mateix.
Patir tu, però que també pateixin els teus amics, els teus familiars o els teus companys de feina.
Si t'hem de venir a rescatar, digue'ns,
Excepcional ha estat el dia que aquest estiu la Zoè, la Mar, l'Eva o la Ruth Caral han arribat a la redacció a primera hora del matí sense una anècdota desagradable que acabaven de viure. El seu gran problema? Ser dones i entrar a treballar molt aviat al matí. La Laia Colomer, sotsdirectora del programa, no s'ha trobat en cap situació així, tot i que també va caminant des del pàrquing. Per què? Vés a saber si té alguna cosa a veure amb el fet que ella i l'Arnau Mañé sempre arribin junts. Això aquest estiu, però la Mònica ha usat, per exemple, des de fa anys, que molts matins ha hagut de trucar d'urgència a algú que sabia que ja havia arribat a la redacció perquè sentia que algú la seguia, li deia coses o simplement se sentia insegura. Perquè ja no és que hagi de passar res greu, és simplement que la vida t'ha ensenyat una vegada, i una altra, i una altra, i una altra, i una altra, que sent dona, si vas sola de nit, corres perill. O si més no, corres més perill que un home. I això, òbviament, va molt més enllà de la Mar, la Zoè, l'Eva, la Ruth, la Laia i la Mònica. Va de totes. Segurament ara, a moltes de vosaltres, mentre escoltàveu això, us han vingut al cap infinitat de situacions que heu viscut. Vosaltres, o les vostres filles, o les vostres netes, o les vostres germanes, o les vostres amigues. Perquè sí, la violència masclista va molt més enllà de les violacions o dels feminicidis. La violència masclista és el dia a dia. Per això, avui, a partir de les 9, aquí al Món RQ, us escoltarem. Les redactores del programa compartiran les seves experiències, però també us animem que compartiu les vostres. Ens podeu escriure o ens podeu enviar una nota de veu, tan breu com sigui possible, al WhatsApp del 669-10-10-10. 669-10-10-10 i us llegirem o us escoltarem. Una última dada. Segons estudis recents de l'ONU, 7 de cada 10 dones han viscut almenys un episodi d'assetjament sexual en ensoles pel carrer. 7 de cada 10. Aquesta també és la realitat i avui volem explicar-la. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 30 d'agost ja del 2023.
I avui es repetiran les tempestes de manera intermitent ara al matí a la costa i al prelitoral de Barcelona i a la tarda entre Girona i Barcelona, i les temperatures al migdia quedaran més frenades que ahir.
Des del Servei Català de Trànsit us expliquem que a la C58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la 2 hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, a la B23 hi ha cua entre Sant Feliu de Llobregat i Barcelona en sentit Barcelona, a la C32 l'antitud a Sant Boi de Llobregat en sentit nord, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha cua de Zona Franca al Port en sentit Besòs per un vehicle avariat ja retirat i retencions de Bac de Roda al Port en sentit Llobregat, i a la ronda dalt hi ha intensitat d'Hort a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui el cas Rubiales el marca un nou vídeo que s'ha fet públic en les últimes hores. S'hi veuen les jugadores de la selecció espanyola fent broma sobre el petó de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Està gravat al bus durant la celebració i en un context d'eufòria després d'haver-se proclamat campiones del món. En el vídeo observem l'exjugadora del Barça comentant la jugada amb les seves companyes. En un moment explica que el president suspès de la federació, en paraules textuals d'Hermoso, emocionat, ve i m'agafa així. Fa un gest, quan diu així, amb les dues mans com de m'agafa el cap. Per tant, Jennifer Hermoso referma que el petó no va ser consentit.
I què dius ara?
No, què dius ara?
Liga la història.
En aquest vídeo fins i tot ensenya memes que ja corren per les xarxes amb la imatge d'ells dos comparada amb la de Sara Carbonero i Iker Casillas del Mundial Masculí del 2010 a Sud-àfrica. Després, encara eufòrica celebrant el títol, la gran majoria de les jugadores fa befa de la imatge del petó i, per últim, apareix Rubiales a l'autocar, ovacionat per les jugadores. Doncs bé, aquest vídeo que circula per les xarxes és una de les armes que farà servir Luis Rubiales per defensar-se davant la FIFA. Segons llegim a l'Espanyol, el president suspès de la Federació Espanyola ja l'hauria enviat a la institució que governa les federacions esportives de tot el món. Amb el vídeo, Rubiales intenta demostrar que la primera versió de Jenny Hermoso es contradiu amb les posteriors. Recordem, però, que en el segon comunicat que va publicar Jennifer Hermoso, aquell molt més llarg i redactat en primera persona, va explicar que el petó de Rubiales li va provocar un xoc pel context de la celebració. Recordem que aquestes futbolistes estaven celebrant segurament un dels èxits o el més gran èxit desitjat de qualsevol futbolista actualment. I recordem que Hermoso també deia que dies després va adonar-se que allò no era consentit, que es va sentir vulnerable i víctima d'una agressió, en paraules textuals de Jennifer Hermoso en aquest comunicat. Sobre aquest debat, és interessant recuperar, molt interessant, la tertúlia d'ahir, aquí al Món a RAC1, on vam escoltar dos punts de vista molt interessants que defensaven posicions diferents sobre si el petó de Rubiales Hermoso s'ha de considerar com agressió sexual o si cal afinar més en segons quins contextos. Vam escoltar Clara Serra, investigadora de la UB i durant molts anys diputada de Podem, i Carla Vall, advocada i criminòloga experta en dret penal i gènere. Els quatre tertulians, la Gemma Lago, la Helena Freixa, la Sílvia Barroso i l'Oriol Ribet, també en van dir la seva. Aquella tertúlia sobre si es pot considerar aquest petó agressió sexual o no, amb punts de vista molt clars i amb gent que doncs s'ha guanyat poder opinar, que la seva opinió val molt, té el seu pes, és una hora, és de 9 a 10 aproximadament d'ahir del Món a RAC1. Per tant, avui, si teniu un moment, us emplacem a recuperar-la, la teniu disponible, com sempre, a RAC1.cat i a l'apartat, a l'espai dels continguts de RAC1 a la carta. En espera que la justícia dictamini què ha de passar amb Rubiales, el govern espanyol ara per ara el que fa és expulsar-se les puces. Diu que el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, ja té tota la documentació que havia demanat i que ara la rapidesa depèn doncs precisament del tribunal, Pol Rodríguez.
L'executiu assegura que no és cosa seva treure o posar presidents de federacions privades, per tant, ara mateix la pilota és a la taulada del Tribunal Administratiu de l'Esport. Mentrestant, el ministre d'Esports, Miquel Iceta, lamenta que hagin passat 9 dies i que encara no hi hagi una resolució definitiva. Iceta ho atribueix a la lentitud dels tribunals i s'empara en la separació de poders per dir que ells no poden forçar la màquina.
Una vez el tribunal admita a trámite nuestra denuncia, podremos convocar en 48 horas a la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, donde vamos a proponer la suspensión del expresidente de la Federación Española de Fútbol hasta que no se produzca la resolución definitiva del tribunal.
Això, mentre Sumar pressiona el govern espanyol perquè mogui peces sense esperar l'autorització del TAT. El portaveu del partit, Ernest Urtasun, insistia a la Sexta que el comportament de Rubiales amb Jenny Hermoso és prou greu perquè el Consell Superior d'Esports destitueixi cautelarment el president de la Federació Espanyola de Futbol, encara que no tingui les directrius del TAT.
El artículo 62.2 de la Ley del Deporte, cuando estamos ante una infracción muy grave, el CSD puede cesar cautelarmente al presidente de la Real Federación mientras el TAT está haciendo el procedimiento como lo está haciendo. Eso lo puede hacer el CSD y es lo que le hemos reclamado. Y además es plenamente garantista porque en última instancia la última palabra la puede tener el TAT.
Per cert, tornant a Iceta, avui llegim al Mundo que va intentar que Yolanda Díaz rebaixés el to sobre el cas Rubiales. Segons el diari, durant el cap de setmana passat, el Ministeri d'Esports, que depèn del PSOE, li va demanar a la vicepresidenta espanyola en diverses converses que frenés els atacs. Díaz no en va fer cas i recordem que va demanar mesures urgents per apartar el president de la Federació Espanyola de Futbol del càrrec.
Recordem també que, més enllà de si és agressió sexual o no és agressió sexual el petó de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, hi ha gent que té molt clar que sí, hi ha altra gent que té molt clar que no. Aquí, al final, qui ho haurà de dirimir és la justícia i la via judicial ja està començada. També una de les coses que s'està valorant és el contingut impropi i si el contingut era improcedent o no improcedent, el contingut, el comportament, volia dir, de Rubiales durant l'entrega de medalles d'un mundial de futbol que s'estava vist per tot el món com a màxim representant del màxim organisme del futbol espanyol. Si aquell petó és improcedent, si hi ha abús de poder, i també recordem que també hi ha sobre la taula un dels elements necessaris, que és la de cops que es va saltar els protocols d'aquesta mena de cerimònies, com per exemple el moment en el que s'agafava la pebrotera des de la llotja, davant dels ulls de tot el món i tot just dues cadires de la reina. Qui continua i aquí entre la punt Berlanga, diguem-ne atrinxerada, fent una vaga de fam en una església de Motril a Granada, és la mare de Rubiales, Ángeles Béjar. Després de 3 dies fent la vaga, 2, ahir al vespre, visiblement atabalada, va respondre amb un fil de veu algunes de les preguntes que li feien les desenes de periodistes que s'han desplaçat fins a Andalusia.
Sí, és un document amb un so no gaire bo, diguéssim, perquè la dona estava separada dels micròfons, dels mitjans, parlava des d'una capella, però a grans trets va dir que no pensa sortir de l'església si no és amb una ambulància, literalment diu que farà la vaga de fam fins que el seu cos aguanti, i torna a insistir perquè Jenny Hermoso digui la veritat.
Quiero que diga la verdad.
¿Hasta cuándo va a seguir así, Ángeles? ¿Ha hablado con su hijo?
Ángeles,
¿ha hablado con su hijo? ¿Qué le dice él? ¿Qué le dice él?
Está preocupado. Ángeles, su hijo está muy preocupado porque dice que va a llegar hasta el final y que va a poner en riesgo su vida. ¿Está dispuesta hasta llegar hasta el final? Con la huelga de hambre. Hasta que mi hijo no va.
A banda d'això, també va dir que, malgrat tot, per ara es troba bé, que sobreviu a base d'aigua i de begudes isotòniques i que no vol que Rubiales la vagi a veure. A més, afegeix que no té previst fer entrar un matalàs a l'església, entre altres coses perquè no vol topar amb el mossèn.
A tot això, avui llegim a diversos mitjans que la Federació Espanyola de Futbol ja hauria suspès el sou de Luis Rubiales com a president de l'organisme. Són més de, atenció, 900.000 euros. El directiu diu adéu al que li correspondria cobrar en aquests 90 dies en què ha estat apartat del càrrec, és a dir, aproximada deixa de cobrar uns 230.000 euros.
Sí, a banda també l'obliguen a renunciar al cotxe oficial i ha de tornar tant al mòbil com l'ordinador que li pertocaven. La federació li ha retirat tots els privilegis arran d'aquesta decisió de la FIFA de suspendre'l provisionalment durant 90 dies. És la manera d'assegurar-se que no aprofita els calés que rep de la federació per preparar la seva defensa als tribunals. Rubiales deixa de cobrar també els 3.000 euros mensuals extres que la federació li pagava pel lloguer del pis.
De fet, una de les conseqüències de tot plegat i que avui diaris com La Vanguardia donen per fet és que la federació federació acomiadarà Jorge Vilda. Segons el diari, la Junta pretén desfer-se del seleccionador espanyol a qui Rubiales va voler, recordem, triplicar el sou fa només 6 dies. En el discurs de divendres, això sí, segons La Vanguardia, no hi haurà una decisió immediata. Ara per ara. Això mentre, a Catalunya, el divorci entre la Generalitat i la Federació Catalana de Futbol ja és total. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, centra el focus en el president de la institució, Joan Soteras.
I diu que hauria de dimitir perquè no va condemnar els fets de forma prou contundent, però com en el cas de Rubiales, explica que el govern no hi pot fer res.
No me n'amago, ho dic amb la boca plena i clarament, el senyor Soteras no ha estat a l'alçada del càrrec que representa i, per tant, ara mateix no és la persona més adient per continuar sent el president de la Federació Catalana. El govern de la Generalitat no posa ni treu presidents, però creiem que no ha estat a l'alçada.
Doncs bé, la resposta de Soteras va ser contundent. Abans d'entrar al comitè executiu extraordinari de la Federació Catalana, convocat, sobre les paraules de la portaveu del govern va dir això.
Ells que es dediquen a fer política, que es dediquen al futbol i a l'esport de Catalunya.
Tu dimitir no, ni tu planteges.
No som, no som ningú per dir-me si haig de dimitir o no haig de dimitir.
I fins i tot va anar més enllà. Va dir que no sap qui és Patrícia Plaja.
Per cert, que el diari Ara explica avui que Luis Rubiales va prohibir un partit de la selecció catalana femenina i Soteras va acceptar-ho. Aquest moment, segons el diari, és el que fa que la guerra freda entre Rubiales i les 15 rebels es converteixi en un conflicte públic. I com us hem explicat aquesta setmana, ja fa dies que el cas Rubiales s'ha internacionalitzat i de valent. A les últimes hores n'ha parlat l'alt comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, Volker Turk, que ha donat tot el suport a Jennifer Hermoso pel petó no consentit. En una piulada, Volker demana que això suposi un punt d'inflexió en el món de l'esport per posar fi a l'abús i al sexisme contra les dones. I qui també s'hi ha pronunciat per primera vegada ha estat la capitana del Barça i jugadora de la selecció espanyola, Alexia Putellas, la doble pilota d'or, que ja va condemnar els fets en una piulada, però que ara també ha estat molt clara en una entrevista amb Marc Crosas a la televisió mexicana Univision. Diu que totes les jugadores volen el mateix.
Mi generación también ha tocado ejercer de otros roles y creo que un legado que queremos dejar también a las siguientes es que ellas ya no se tengan que preocupar por estas cosas, porque al final es energía que centras en otras cosas que realmente no son tu trabajo, en reuniones, en conseguir mejores infraestructuras, mejores facilidades que te ayuden a hacer bien tu trabajo.
De tot plegat i sobretot d'aquest conflicte ja obert de forma pública entre el govern de Catalunya i la Federació Catalana de Futbol, escoltem el comentari que hi posa el periodista de la redacció d'Esports de RAC1, Roger Saperes.
Acostuma a passar que quan un sent l'argumentari d'algú i arriba el moment del però, el seu discurs giri com un mitjó. Doncs això és el que està passant amb la Federació Catalana de Futbol. Està bé que censuri Rubiales, està bé que Soteras dimiteixi com a vicepresident de l'Espanyola i està encara millor que es doni suport a Jenny Hermoso i s'impulsin hashtags en aquest sentit. Tot això està bé. Sí, però. Però què? Doncs que arriba després que Soteras el fatídic dia de l'Assemblea fos part de la claca que aplaudia el patriarcal discurs de Rubiales, que tota la crítica apareix només després de la sanció de la FIFA perquè abans l'argument del mateix Soteras era que el president s'havia disculpat com Déu mana i també que fins avui encara no s'ha demanat explícitament la dimissió de Rubiales perquè, segons va dir el Tu Diràs, ell ha ajudat molt a la Federació Catalana durant els últims anys. És per tot això que el govern català s'ha afanyat a reclamar-li contundència a la Federació Catalana i que acabi amb les mitges tintes. Es pot emprenyar Soteras, però ell mateix va admetre que demanant la seva dimissió, el de l'expresident de l'Espanyola, era creuar una línia vermella. I en això s'equivoca greument, perquè aquí l'única línia vermella la va creuar Rubiales i va ser forçar el petó d'una jugadora. A partir d'aquí, s'ha de ser implacable, i això vol dir que no hi ha però que valgui.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Hem tingut una nit i matinada plena de ruixats i pluges molt intenses en punts de la costa de Barcelona. L'aigua ha descarregat amb força, especialment al Maresme i també al Barcelonès. Per exemple, aquesta nit al barri del Raval, de la capital catalana, han caigut més de 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. Unes pluges que han vingut de la mà de fortes ràfegues de vent, però que no han arribat a ser torrencials. Tot i que, per precaució, Protecció Civil va activar el pla Inuncat i havia demanat molta precaució durant la nit i la matinada. Doncs, per sort, no hi ha hagut cap desperfecte important enlloc. Almenys que sapiguem fins ara. Això sí, les inundacions sí que han obligat a tallar durant unes hores la Nacional 2 al seu pas per Santa Susanna al Maresme. Ara, però, ja no afecten a cap punt de la xarxa viària catalana. Ja que estem amb això, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Estrena el cotxe al millor preu amb Ford Covesa, patrocina aquest espai.
La pluja avui continuarà sent protagonista?
A veure, es podrien repetir alguns d'aquests ruixats. Durant la nit, com deia, s'han acumulat més de 30 litres per metre quadrat al Raval, 79 al Masnou durant la matinada, 49 a Cabrera de Mar o 48, per exemple, a Cabrils, molta aigua que ha caigut en poca estona, i ara mateix els ruixats es queden sobre el mar, a tocar del Baix Llobregat, del Barcelonès, però no plou enlloc. Sí que a mesura que avanci el matí, alguns d'aquests ruixats podrien tornar a tocar algun sector, sobretot de la costa i del prelitoral central, Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, Vallès, Penedès i també Garraf, i a la tarda més aviat cap al voltant del Berguedà, Osona, el Ripollès i la Garrotxa. I després a la nit s'hi tornaria a posar una altra vegada en punts de la costa central. Per tant, tot i que ara mateix no plou enlloc, sí que hem de tenir un ull posat a aquests ruixats. Això farà que les temperatures diurnes baixin respecte a les d'ahir, tot pla amb vent de mestral i de tramuntana, sobretot ara al matí.
Per cert, ha tornat a aparèixer a les últimes hores un concepte meteorològic que ens agrada especialment, que és Dana.
Sí, que és aquesta depressió aïllada en nivells alts que vindrà, en teoria, al cap de setmana, és quan es configura aquesta situació, però haurem de veure què acaba passant. Aquestes danes normalment què porten? Doncs pluges abundants, continuades, que poden afectar molts llocs de la península, però segons on s'acabi situant aquesta dana, ens acabarà donant més o menys pluja aquí a Catalunya. Ho haurem d'anar seguint, però de moment sembla que dissabte tindríem un dia de pluja general i generosa, no es descarten fins i tot alguns aiguats, i diumenge, a mesura que avanci el dia, aquestes pluges aniran desapareixent. Demà ho tornem a mirar i divendres una altra vegada, perquè segons com s'acabi movent, acabarà passant una cosa o una altra.
Perfecte, n'estarem pendents, Mònica, gràcies.
Fins ara.
Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
8:21. Avui, aquí al Món a RAC1, entrevistarem Jaume Asens. Ell és l'encarregat de negociar amb Carles Puigdemont la investidura de Pedro Sánchez. Li preguntarem com avancen les negociacions i li demanarem, doncs, si és optimista o no és optimista. Asens passarà pel Món a RAC1 cap a les 10 del matí, quarts de 10, les 10 del matí. A la mateixa hora que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es reuniran al Congrés dels Diputats. Serà la primera trobada entre els dos des del mes d'octubre de l'any passat. Fa gairebé un any, per tant. Aquesta vegada tots dos hi arriben amb unes expectatives totalment diferents. D'entrada, el líder del PP espera poder fer baixar del burro el socialista i aconseguir una abstenció del PSOE que faciliti la investidura. I a l'altra banda de la taula, Sánchez hi arriba conscient que serà, doncs, una pèrdua de temps. Els socialistes ja han deixat clar que no pensen fer president a Feijóo. De fet, esperen que el candidat dels populars es disculpi per haver buscat diputats trànsfugues dels socialistes. Des de la Moncloa avisen que la reunió d'aquest matí no servirà absolutament per res, més enllà de la fotografia. Doncs anem cap allà, anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, menys de dues hores per aquesta trobada entre Feijóo i Sánchez al Congrés dels Diputats i que només servirà per reforçar el relat d'uns i altres. Sánchez dirà a Feijóo que no té els suports per sortir investit, que fa perdre el temps tothom, i si no li diu directament, ja li va dir ahir la ministra portaveu Isabel Rodríguez. La seva investidura és un paperot i menteix als espanyols.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos que está mintiendo a los españoles.
Feijóo demanarà a Sánchez que el deixi governar per ser el cap de la llista més votada i sobretot per impedir que el govern espanyol depengui dels independentistes, com diu a Onda Cero el portaveu popular Borja Sémper.
La alternativa es negativa para España, porque volverá a ser una legislatura condicionada por quienes no tienen un proyecto común y compartido para España, que son los independentistas.
Poques expectatives, doncs, en la primera reunió entre els dos líders en gairebé un any.
La trobada entre Sánchez i Feijóo és especialment important perquè els dos líders no xerren a fons des de fa 10 mesos, com ara dèiem. Ho recorda avui l'ABC. L'última conversa va ser per telèfon el 27 d'octubre. Feijóo li va comunicar que el PP trencaria el pacte per renovar el poder judicial, tot i haver-s'hi compromès. A partir de llavors, res de res. Algun missatge creuat a través de segones espases del PSOE i el PP, però poca cosa més. Per cert, qui no reunirà amb Feijóo és Pere Aragonès. Tal com us vam avançar ahir a RAC1, el president de la Generalitat plantarà el popular en la ronda que està fent amb els líders autonòmics. La portaveu del govern, Patricia Plaja, deixava clar que no tenen res a parlar amb ell i, per tant, confirmava la informació d'aquesta casa.
El president Aragonès no es reunirà amb Feijóo per parlar de
ara mateix de res per parlar de la investidura o del que sigui. En cas que ho demanés, també li haig de dir que nosaltres no tenim coneixement, no ens ha arribat cap petició. Si arribés, no hi hauria aquesta trobada, perquè no hi ha res a parlar entre el president Aragonès i Feijó sobre una hipotètica investidura entre PP i Vox.
El que sí que farà Aragonès, per cert, i avui, és reunir-se per primera vegada amb Jaume Collboni. La trobada amb el nou alcalde de Barcelona serà a les 4 de la tarda al Palau de la Generalitat. Serà el primer cop que es troben des que Aragonès és president i Collboni està al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. I més enllà de l'independentisme, qui a les últimes hores ha tornat a deixar clar a Feijó que no compta amb el seu suport és el Partit Nacionalista Basc. Tot i això, a diferència d'Aragonès, Íñigo Urkullu ha dit que sí que agafarà el telèfon al líder dels populars. El lehendakari ha explicat que es trucarà amb Feijó, però ja ha avisat que la conversa no li farà canviar d'opinió.
El tiempo previo en el que nos hallamos creo que corresponde a los partidos políticos la negociación, en su caso, para la conformación de mayorías, para la elección de presidente y su investidura. No corresponde a los presidentes de comunidades autónomas.
I atenció, perquè precisament el PNB i també Junts per Catalunya podrien quedar-se sense grup propi al Senat. La cambra, dominada amb majoria absoluta pels populars, ha demanat un informe jurídic per saber si és legal que el PSOE els hagi deixat diputats per poder tenir grup parlamentari. Tornem cap a Madrid, Roger.
Sí, precisament Junts i el PNB, amb qui el Partit Popular diu que vol parlar de la investidura, veuen com els populars els deixen en suspens l'aprovació del grup propi al Senat. El PP té dubtes de si Junts, que té 3 senadors, pot fer grup per arribar a 10, agrupant-se amb el BNG, Coalició Canària, Agrupació Herrera Independent i rebre encara 4 senadors cedits del Partit Socialista. Ho explica el vicepresident primer de la mesa, el popular Javier Maroto.
Estamos poniendo en cuestión la práctica de si que 4 senadores de diferentes formaciones políticas pueden constituir un grupo con 6 senadores del PSOE prestados.
El PSOE també hauria de cedir 5 senadors al PNB, ja que la cambra alta per poder tenir grup propi en calen 10. El Partit Popular, tot i les reticències, diu que acceptarà el dictamen jurídic sobre la formació de grups polítics.
El PSOE, per cert, ha tornat a recórrer al Tribunal Constitucional, en aquest cas per la petició de revisar els 30.000 vots nuls del vot exterior a la Comunitat de Madrid. És l'última oportunitat dels socialistes perquè la justícia ordeni el recompte d'aquests vots i aconseguir guanyar un diputat extra al Congrés. El Consell General de l'Aran reclama que es pugui parlar aranès al Congrés dels Diputats. La síndica ha demanat formalment que l'aranès s'assumi al català, al basc i al gallec i que també es pugui fer servir al Parlament Espanyol a partir d'ara. Maria Vergés ha enviat una carta amb la sol·licitud a la nova presidenta de la cambra, Francina Armengol. El text, Vergés defensa que l'aranès és una llengua oficial a Catalunya, tal com marca l'Estatut català i la llei del règim especial de l'Aran, i per això també s'ha de poder parlar al Congrés dels Diputats. Això mentre Andorra demanarà un nivell mínim de català per viure al país. És la nova llei que prepara el govern per protegir l'idioma oficial del Principat. Això sí, el nivell exigit als residents serà molt bàsic, inferior a 1-2. Si no poden acreditar-lo, hauran de fer un curset de 30 hores, Laia Francis.
Només s'estalviaran anar a classe els qui acreditin que tenen un nivell A2 o superior. La nova llei entrarà en vigor l'any que ve, coincidint amb la renovació d'uns 3.000 permisos de residència al país. El govern vol que tots els andorrans s'expressin, encara que sigui mínimament en català. És una norma que arriba després que s'hagi detectat que cada vegada hi ha més casos en què la primera atenció als ciutadans es fa directament en castellà.
I encara sobre la llengua, avui llegim el forat del pany de La Vanguardia, doncs una nova polèmica de la Generalitat Valenciana amb el català. Pocs dies després que el govern de Carlos Mazón demanés la denominació del català valencià al Congrés, ara diverses conselleries valencianes ja han deixat, doncs, de fer-lo servir oficialment. Per una banda, el govern demana el català valencià al Congrés dels Diputats, però per l'altra, les conselleries directament, doncs, deixen d'utilitzar-lo. En concret, són les conselleries de Cultura, Agricultura i Justícia, les tres en mans de Vox. Ja no fan servir el català en les seves comunicacions, només les envien en castellà. Bàrbara Badilla.
Tot plegat va començar la setmana passada quan el conseller d'Agricultura de Vox va fer públic un comunicat en valencià no normatiu. El president de la Generalitat va respondre deixant clar que és obligat utilitzar el valencià que marca l'Acadèmia de la Llengua. En lloc de rectificar, la contesta de Vox ha estat eliminar el català de totes les seves conselleries.
Doncs precisament sobre la llengua i sobre aquestes últimes informacions, escoltem El comentari que hi posa la sotsdirectora del diari Segre i col·laboradora del món, RAC1, Anna Gómez.
La nova llei de la llengua oficial que prepara el govern d'Andorra contempla el deure d'acreditar un coneixement mínim del català per renovar o obtenir el permís de residència al Principat. La veritat és que quan vaig llegir la notícia al diari d'Andorra vaig pensar, ah, que no era obligatori ja. No em passa pel cap que una persona pugui treballar a Ordino, Escales, Maó o París sense saber ni una paraula de l'idioma del lloc on es demana el veïnatge. Andorra és ple de gent d'arreu del món i l'única manera de preservar el català, única llengua oficial del país i únic país del món que té aquest idioma com a única llengua oficial, és parlant-lo. És de primer de supervivència lingüística i una eina cultural i política bàsica, com bé saben Vox i el PP, que el primer que han fet és treure l'obligació de que els sanitaris balears sàpiguin català per exercir a ses illes. Com diu Carné Junyent, ho podem tenir tot, però si no usem ni transmetem la llengua, desapareixerem igualment.
Per cert, que el govern de la Generalitat sí que anirà, finalment, a la manifestació de l'11 de setembre convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Ara bé, no aclareixen si el president hi anirà. Des de Palau estan acabant de quadrar agendes per confirmar si Pere Aragonès hi va o no hi va. Això després de la polèmica de l'any passat. Ni el president, ni els consellers, ni Esquerra Republicana hi van anar, recordem. Aquest any, però, consideren que el manifest és més transversal i per això, com a govern, sí que hi faran acte de presència. Adrià Santasusagna.
La Generalitat explica que els propers dies podran confirmar, quan s'acosti més l'11 de setembre, si Pere Aragonès anirà a la diada. Els que segur que hi seran són alguns dels consellers del govern, encara que tampoc sabem cap nom. Sigui com sigui, el govern i Esquerra tornen a la manifestació de la diada després que l'any passat no hi fossin. Recordem que el manifest de l'ANC anava dirigit sobretot a carregar contra el govern dels republicans. Aquest any, però, sembla que anirà cap a una altra banda i per això han decidit tornar-hi. Ho explica la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
El govern hi serà i creiem que si les manifestacions són reivindicatives, si tenen un objectiu comú que és reivindicar i fer sentir la veu del poble de Catalunya i sobretot inclusives, el govern hi és. Crec que l'any passat l'objectiu o el punt de partida no era ben bé aquest.
Part dels dubtes venen perquè dins d'Esquerra no han agradat gens algunes de les declaracions de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, en què carregava contra els partits independentistes per negociar amb el PSOE.
I a tot això, el govern ja ha presentat els actes de la diada, que estaran centrats a defensar la llengua. El cartell d'aquest any és un fons groc i quatre paraules vermelles que simbolitzen les quatre barres. Són roig, vermell, grana i carmesí, amb què es vol defensar la varietat del català en un moment en què, segons el govern, s'està, doncs, atacant directament la llengua. Per cert, que el Parlament entregarà dimecres 13 la medalla d'honor en categoria d'or al Barça femení de futbol, un acte que prendrà una nova dimensió després, òbviament, de tot el cas Rubiales. I els quatre independentistes detinguts per intentar boicotejar la Vuelta Ciclista a Espanya pretenien abocar 400 litres d'oli a la carretera. De fet, segons la policia espanyola, tenien a punt dos bidons camuflats al bosc i un mecanisme per dirigir el líquid fins a la carretera.
Amb un temporitzador, el líquid s'havia de dirigir a una mànega i acabar la carretera per on va passar la cursa. Segons la policia, el grup prenia moltes mesures de seguretat per evitar que els descobrissin. Per exemple, arribaven per camins secundaris i anaven sense telèfons perquè no els poguessin rastrejar. Recordem que els investiguen, entre d'altres, per grup criminal i per un delicte contra la seguretat del trànsit.
I per cert, que una setmana després que la princesa Leonor hagi començat la seva formació militar a Saragossa, ara la seva germana petita, Sofia de Borbó, li ha seguit els passos i també ha marxat de la Zarzuela. La infanta viurà a partir d'ara a Gales, on començarà aviat primer de batxillerat a l'Institut Atlantic College. La filla petita de Felip VI segueix les passes de la seva germana, com dèiem, i farà els dos últims cursos abans de la universitat al mateix centre que ja ho va fer Eleonor. Així doncs, amb Eleonor a l'Acadèmia Militar de Saragossa i amb Sofia a Gales, els reis passen a viure sols a la Zarzuela. Se'ls han independitzat les filles. Tot apunta que aquesta situació durarà almenys fins al 2025, és a dir, durant 3 anys. Passen 3 minuts de 9:15. Atenció a això, perquè és que realment és molt bèstia. El Mago Pop marxa de Nova York havent aconseguit que el seu espectacle hagi estat el més vist de tota la setmana Broadway. De fet, el de l'il·lusionista català s'ha convertit en l'espectacle més vist al món sencer aquesta passada setmana. Després de 4 mesos de preparació i d'una setmana amb dues funcions cada dia, Antonio Díaz ha batut un doble rècord. d'una banda ser el més taquiller Broadway i de l'altra ser l'espectacle més vist en els 100 anys d'història del teatre Ethel Barrymore.
Sí, des que va fer un petit avançament teletransportant 4 persones a la plaça Rockefeller el 2 d'agost, han volat totes les entrades per veure'l a Nova York. Ara Díaz torna a Barcelona de cara a la tardor per continuar fent màgia al Teatre Victòria. L'any que ve tornarà a la ciutat de Branson, a Missouri, al Branson Magic Theater, una sala que el de Badia del Vallès va comprar a principis d'any.
I l'IMAX del Port Vell de Barcelona reobre per promoure la Copa Amèrica de Vela. En els últims dies, l'antic cinema s'ha convertit en un centre de divulgació per donar a conèixer la competició, que se celebrarà a Barcelona, recordem, l'any que ve. Serà a partir del 22 d'agost, és a dir, que queda menys d'un any. Tot i això, atenció, d'aquí a 15 dies ja hi haurà les regates preliminars a Vilanova. Com dèiem, però, l'IMAX s'ha convertit en un espai per conèixer la competició amb una inversió de 100 milions d'euros. L'espai estarà obert fins al 2025. L'edifici ha estat 9 anys tancat i ara ofereix una visita gratuïta oberta a tot el públic i una àrea de pagament, uns 15 euros, que inclou una experiència immersiva. Hi ha pantalles gegants, maquetes, vídeos i reproduccions per detallar la Copa Amèrica de Vela, una competició amb 173 anys d'història. De fet, a partir del 5 d'octubre, fins i tot hi haurà 2 simuladors de les grans embarcacions que competiran a Barcelona. Després d'unes setmanes amb el risc d'incendi molt alt arreu del país, Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada el nivell màxim del Pla Alfa a tot Catalunya. Per fi, una mesura que va de la mà de l'obertura dels accessos a tots els espais naturals del país. Per tant, ja es pot tornar a entrar al Montsec, a la Baronia de Rialb o al Garraf, entre d'altres. Tot i això, es manté activat el nivell 2, el nivell mig, per risc alt d'incendi a 7 comarques. Totes al sud-oest del país són el Segrià, les Garrigues, el Priorat, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. Per tant, millora la situació, però hem de continuar tenint prudència. Portàvem unes setmanes amb el nivell màxim, havíem d'anar molt amb compte, ara hem baixat un esglaonet, però això no vol dir que no hi hagi risc d'incendi. Per tant, prudència i autoconsciència tots plegats. Tot plegat mentre els agents rurals investiguen si l'incendi forestal de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, va ser provocat. El que els ha fet saltar les alarmes és que hi hagués fins a 3 incendis en un mateix dia, amb poques hores de diferència, i en un dia, a més de ben fort. El foc forestal, ja extingit, va amenaçar una urbanització i va obligar a evacuar 60 veïns. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
L'incendi va començar, de fet, a tocar d'una carretera comarcal, un foc forestal que va obligar a mobilitzar més d'un centenar de bombers treballant de nit i matinada enmig de la foscor i del fort vent. Hi ha indicis que el foc hauria estat provocat, ho ha denunciat l'alcaldessa accidental de Mont-roig, Yolanda Pérez.
Dos incendis a la nit, aquest d'aquí, molt proper, era un dia que feia molt de vent i, bueno, doncs, sospita que sí que va ser intencionat, però no podem confirmar.
La investigació dels agents rurals, encara oberta i sense cap hipòtesi evident, haurà d'aclarir si la mà de l'home, de forma intencionada, va provocar el foc o si va ser simplement una negligència.
Gràcies, Esteve. I mentrestant, a Grècia, els focs continuen cremant per 12è dia consecutiu ja, el més gran, el de Alexandròpolis, que ja ha calcinat 90.000 hectàrees. 90.000. Ahir es van originar 44 focs nous i en total els bombers treballen en 87 punts actius. Els agents desconeixen quin és l'origen dels focs que la Unió Europea ja cataloga com els més grans registrats mai al continent. Tot i això, a la frontera amb Turquia hi ha molts veïns que acusen els migrants que travessen cap a Europa de ser-ne els responsables. Anem cap allà, anem cap a Grècia. Corresponsal de recull enviada especial, Anna Montraveta.
18 de les víctimes dels incendis eren migrants que havien travessat la frontera. La policia grega s'encarrega de la identificació, mentre que els cossos es guarden a l'Hospital General d'Alexandròpolis. En el cas dels estrangers, el procés és més llarg, perquè necessiten proves d'ADN de familiars dels països d'origen. Per això posen un límit de temps d'espera, ho explica el forense de l'hospital, Pablos Pavlidis.
Després de l'autòpsia, després de l'examinació forense, he de donar els cossos, perquè és molt difícil que algú que visqui al Pakistan o a l'Afganistan o a Síria sàpigui on és exactament al Departament de Medicina Forense, i per aquesta raó he de tenir un temps límit i per aquesta raó tinc aquests dos contenidors.
tortura, tu condemna.
Les xarxes socials s'han omplert de vídeos on es veuen ciutadans grecs patrullant els boscos i agafant els migrants per entregar-los a la policia. De fet, en un dels vídeos virals, un veí amuntegava ben més de 13 en un remolc, i la policia els va deixar en llibertat, demostrant que no eren culpables. Els mitjans de comunicació també han influenciat en el discurs xenòfob i en diversos casos han hagut de desmentir les acusacions publicades.
Doncs com us dèiem abans de començar aquests apunts imprescindibles per anar pel món, segons estudis recents de l'ONU, 7 de cada 10 dones han viscut almenys un episodi d'assetjament sexual anant soles pel carrer. 7 de cada 10. És una xifra esfereïdora i avui en volem parlar aquí al Món RQ. I el motiu per parlar-ne és perquè això passa. N'està passant. La violència masclista va molt més enllà de les violacions o dels feminicidis. És el dia a dia. I per... mostro un botó. Les noies de l'equip, l'Eva Jou, la Zoé Ribaudí, la Mar Suí, la Ruth Caral i la Mònica Usart, en aquest cas són les de l'equip, però és que això ja no és les de l'equip, és qualsevol dona. Però en aquest cas, les noies de l'equip, clar, caminen soles pel carrer per venir a treballar, van molt d'hora, encara és fosc, i no és estrany que gairebé cada dia, quan arriben a 6:15 del matí, comparteixin entre elles situacions desagradables, com a mínim, que acaben de viure. De vegades les xiulen, altres les criden, altres vegades les miren de dalt a baix, i per això avui, a partir de les 9, aquí al Món RQ, en parlarem amb elles, i també amb l'arquitecta Ivette Gasol, de Cierto Estudio, per repassar com ha de ser una ciutat segura per les dones, perquè, malauradament, a certes hores del dia, encara avui, en ple 2023, qualsevol racó d'un poble o d'una ciutat és insegur per les dones. I imagino que mentre escoltàveu el davantal o mentre estàveu escoltant ara, a moltes de vosaltres us ha vingut al cap, us han vingut al cap infinitat de situacions que heu viscut vosaltres en primera persona. I si no ho heu viscut vosaltres, ho han viscut les vostres filles, ho han viscut les vostres netes, ho han viscut les vostres germanes o les vostres amigues. Per això, insisteixo avui, a partir de les 9 aquí al Món RQ, a banda d'escoltar les redactores del Món RQ, us volem escoltar també vosaltres. Volem que compartiu amb nosaltres les vostres experiències. Ens podeu escriure o ens podeu enviar una nota de veu, tan breu com sigui possible, al WhatsApp del 669-1010-10. 669-1010-10. I us llegirem i us escoltarem. Insistim, perquè aquesta també és la realitat i avui volem explicar-la. I justament, parlant d'actituds masclistes, atenció a l'estirabot de la parella de Giorgia Meloni. El periodista Andrea Gianbruno ha dit en un canal de televisió italià que si les dones evitessin emborratxar-se quan surten de festa, també s'evitarien certs problemes. Ho ha dit al Diario del Giorno, un programa del grup Mediaset Italia, en ple debat sobre una violació grupal a una jove de 19 anys.
Certo, si tu vai a ballar...
Esclar que si vas a ballar tens tot el dret a emborratxar-te, però si evites emborratxar-te i acabar-te desmaiant, potser també evites trobar-te amb certs problemes, perquè si no realment corres el risc que el llop et trobi.
E poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi.
La secretària del partit, Chiara Braga, ja ha demanat a Meloni que es desmarqui públicament de les paraules del seu marit. Mentrestant, a Rússia s'ha denunciat un atac de drons ucraïnesos aquesta matinada. El Ministeri de Defensa apunta que es tracta de l'assalt més gran des que va començar la guerra al febrer del 2022. Segons The Guardian, han impactat en un aeroport de la regió occidental de Pskov i ha cremat 4 avions. Ara per ara s'han cancel·lat tots els vols de l'aeroport. A més, també Rússia ja s'ha enterrat Yevgeny Prigozhin en secret, en aquest cas a Sant Petersburg. La cerimònia s'ha fet a porta tancada i sense la presència de Vladimir Putin. El Kremlin volia evitar que l'enterrament es convertís en un acte d'exaltació a l'home que va desafiar Putin. Precisament avui fa una setmana de la mort del líder dels Wagner en el que s'ha qualificat d'accident d'avió a prop de Moscou.
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja havia confirmat unes hores abans que el president rus no hi assistiria. Tot plegat amb moltes mesures de seguretat i també amb molt secretisme. De fet, en cap moment s'havia anunciat ni l'hora ni tampoc el lloc de l'enterrament de Prigozhin. Ahir també es va fer el funeral de part de la plana major de Wagner, que també va morir en aquest accident d'avió.
I encara parlant de Rússia, una empresa de seguretat de Lleida busca 200 persones per combatre a la guerra d'Ucraïna amb l'exèrcit ucraïnès. Se'ls ofereix un contracte de 3 anys signat amb el Ministeri de Defensa del país i un sou que va des dels 2.800 euros fins als 3.400 al mes. La intenció és enviar-los a les tropes de Zelensky a finals de setembre. Anem cap allà a veure què ens explica la Karen Alfonso.
L'Acadèmia de Seguretat Goa Tàctical demana com a requisits per poder-se presentar tenir 2 anys d'experiència en el sector, fer una entrevista i un curs de 5 dies i no comptar amb antecedents. Els reclutats podrien ser persones que hagin treballat en el sector de la seguretat o agents de cossos policials que es puguin demanar una excedència. Segons ha explicat al diari Segre el fundador de l'Acadèmia, Cisco Galván, l'exèrcit d'Ucraïna els ha autoritzat a contractar personal per combatre en primera o segona línia i en les unitats d'Elite GUR. Segons diu, ja han rebut les primeres peticions, algunes de la demarcació de Lleida. Des que va esclatar la guerra, l'empresa ja ha enviat diverses persones a combatre amb les tropes de Vladimir Zelensky.
Un minutet mal comptat i clavarem a 9:15 del matí. En plana tecnològica, un dels esdeveniments de l'inici de curs de sempre. Apple presentarà el nou iPhone, l'iPhone 15 ja, el proper dimarts 12 de setembre. Com és habitual, fins que no arribi el dia, tot seran incògnites i rumors. S'espera que, per fi, això sí, els nous iPhones tinguin l'entrada d'USB-C, tal com obliga la Unió Europea. La novetat principal, però, podria ser l'iPhone 15 Ultra, que és la versió més cara i potent del producte.
Apple ha enviat als mitjans una invitació amb només una paraula, Wanderlust, un joc de paraules en anglès i alemany que es pot traduir com a ganes de meravellar-se. Però els fòrums especialitzats d'internet ja van plens d'informació sobre el que es pot esperar de l'iPhone 15. Els nous models d'iPhone podrien tenir una carcassa de titani i la versió Ultra podria tenir una càmera periscòpica. També s'especula amb la incorporació d'un botó amb funcions noves. A banda dels telèfons, segurament també s'hi presentarà una nova versió de l'Apple Watch, el rellotge intel·ligent.
Tot plegat quan Elon Musk i Mark Zuckerberg participaran en una reunió del Congrés dels Estats Units precisament per regular la intel·ligència artificial. El Senat nord-americà els ha convidat a la primera trobada que es farà l'endemà d'aquesta presentació d'Apple, el 13 de setembre.
El Partit Demòcrata fa mesos que treballa per crear una llei que tracti els beneficis i els riscos de la intel·ligència artificial. Per això, els propers mesos volen reunir-se amb experts que hi diguin la seva i després traslladar-ho amb mesures sobre paper. A la reunió amb Musk i Zuckerberg també hi haurà els dirigents d'OpenAI, la creadora del ChatGPT, Google i Microsoft.
I encara parlant d'intel·ligència artificial, això que, atenció, això que us explicarem ara perquè us pot interessar a molts. Google ha creat una eina nova que podrà substituir els usuaris a les reunions de Google Meet.
Es diu Duet IA i permet que la intel·ligència artificial prengui apunts durant les reunions, faci resums i fins i tot pugui traduir automàticament el que es diu amb subtítols en 18 idiomes. Google treu pit d'aquesta nova eina, que pot ser especialment útil si el treballador té un altre compromís i no pot assistir a la reunió.
Claro. Un altre compromís, segur. I als Estats Units, Laia, Netflix tanca el seu servei de videoclub i regala els DVDs dels... Als Estats Units, Netflix tanca el seu servei de videoclub i regala tots els DVDs que li queden als seus últims clients.
Ho ha anunciat a Twitter la mateixa companyia. Tots aquells que encara tinguin DVDs llogats se'ls podran quedar sense haver de pagar res. A més, tant ells com la resta de subscriptors podran demanar fins a 10 DVDs i adquirir-los de manera gratuïta. El servei de videoclub de Netflix tancarà el 29 de setembre després de 25 anys d'activitat.
L'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet servir una tècnica pionera per col·locar una vàlvula al pulmó de 2 pacients amb cardiopatia congènita sense operar-los a cor obert. Són les 2 primeres intervencions d'aquestes característiques que es fan a Europa. De moment, aquesta tècnica no està acreditada encara del tot i s'ha fet amb un permís excepcional. La seva aplicació podria, atenció, beneficiar un 35% dels pacients que fins ara no eren candidats a un tractament d'aquestes característiques. Visca la investigació, visca la Vall d'Hebron i visca els hospitals catalans. Gemma Carceller.
El tractament consisteix en col·locar una vàlvula pulmonar a través d'un catèter que funciona com un adaptador. Segons el responsable de la unitat d'hemodinàmica pediàtrica, el doctor Pedro Betrián, aquest sistema evitaria en molts casos la cirurgia a cor obert.
Poder convertir els pacients que abans no eren candidats a l'ús d'una vàlvula pulmonar per catèter en bons candidats. Això el que fa és que a la zona del pacient que hem de tractar, que està molt dilatada, l'adaptador el que fa és poder oferir una possibilitat a la vàlvula perquè pugui ser utilitzada allà i que quede ben anclada.
El primer pacient que ha rebut el tractament és el Joan, un noi de 17 anys, que té tetralògia de Fallot. Després d'aquesta intervenció fa vida normal i s'ha recuperat molt ràpidament.
Va ser una notícia que em va alegrar un munt, perquè jo sempre des de petit van dir que als 18-20 anys tindria que operar-me a cul obert un altre cop com de petit, pues va ser una alegria molt, molt gran.
Entre 5 i 12 nadons de cada 1.000 que neixen a Catalunya tenen una cardiopatia congènita. Cada any es detecten 600 casos nous.
12 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Fem una pausa breu, molt breu, i tornem.
Vermell.
Roig.
Grana.
Carmesí.
Clam.
Bram.
Crit.
Alarit.
Tardo.
Vespre.
Capvespre. Hora baixa. Gresca. Sarau.
Festa. Xerinola.
Papallona.
Boliana.
Palometa.
Parpallol.
Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
Continues preparant la tornada. Nosaltres seguim amb noves ofertes al Black to School de MediaMark. Aprofita la tornada a l'escola a preus de Black Friday i comença el curs nou amb tecnologia nova. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a Amazon.es.
Esclar que em sento d'aquest poble. Si sempre que hi vinc m'estan esperant. Si sempre que hi vinc en sóc un més. Si sempre que hi vinc sóc més feliç. Esclar que em sento d'aquest poble. Esclar que hi vull venir. Esclar que hi vull tornar cada estiu. Esclar que el trobo a faltar. Ja hi ha Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. El lloc al qual també pertanys. No te'n tornis sense el teu dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Tornaràs de vacances amb imants per a la nevera. Postals que desaràs en un calaix per no mirar-te-les mai més i pareus que no tornaràs a posar mai a la vida. I de veritat que tornaràs sense el cupó extra de Nadal de l'11? Aquestes vacances no oblidis de comprar el cupó extra de Nadal de l'11. Ja és a la venda amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Compra ara el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
9 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Vinga, va, anem a posar una mica de música. Taylor Swift continua esmigolant rècords i ja s'ha convertit en la primera dona de la història de Spotify en superar els 100 milions d'oients mensuals. Ara mateix és la segona artista més escoltada a tota la plataforma, només superada pel canadenc The Weeknd, que té gairebé 110 milions d'oients mensuals. Ara bé, tot apunta que amb l'èxit dels seus últims dos discos i l'anunci de 1989 Taylor Swift Version, un nou àlbum que la cantant publicarà aquest octubre, Swift podria posar-se a la primera posició abans d'acabar l'any. I d'una de les artistes del moment a nivell internacional a un dels grups del moment a Catalunya, en aquest cas. D'aquí a unes hores, a partir de les 11 del matí, passaran pel món a RAC 1 els Figaflaues.
Em provocava amb la mirada quan parlava, jo notava i feia veure que no m'adonava.
El duet duet de Valls està sent una de les sensacions, sens dubte, d'aquest estiu, tocant a moltíssimes festes majors i aplegant un gran nombre de fans. Fa un parell de setmanes, el grup va avançar un fragment del nou tema que publicaran demà i que porta per títol Aurora.
Tanta cosa per investigar, si l'ho no traia de durar.
Aquest nou tema dels Figaflowers, que es diu Europa, Aurora, ha generat moltíssima expectació. Doncs estigueu atents perquè avui, com dèiem, a partir de les 11 aquí al Món a RAC1, durant l'entrevista amb ells dos, avançarem un nou fragment de la cançó en exclusiva. Això sí, la cançó sencera no es podrà escoltar fins demà a les 10 de la nit. I com cada dimecres, ens acompanyarà també l'Oriol Plana. El farem entrar també a l'entrevista amb els Figaflowers, el productor i cantant de Sutherland. I a banda de parlar amb el duet de Valls, amb ell, amb l'Uri, recordarem tots els grans èxits de la música catalana que han arribat després del rock dels 90. Cançons com el mític El mar dels Manel.
Tu i jo del de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
O Alegria, d'Antònia Font. O Blau Mut amb el seu pa amb oli i sal.
Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
Però també temes més festius com aquest.
Oi, 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 ai, 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 ai. Jo sóc músic de...
Aquest músic de carrer de xarango o...
Cremem la nit, l'amor en peu de guerra.
En peu de guerra dels Catarres i fins i tot...
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al buil y pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Aquest tobogán dels valencians Zoo i tantes i tantes i tantes altres cançons, tot això recordem avui a partir de les 11 del matí aquí al Món a RAC1. Primer amb els Figaflowers i després amb l'Uri Plana. 8:55, pràcticament, Vilafranca, del Penedès, la seva quota diària. Aquest migdia i en directe a RAC1 arriba, sens dubte, un dels moments més importants pel món casteller.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Som els de Castells de RAC1 i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
El que ens esperen, grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars, gamma extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un.
És la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès i actuaran com cada any les quatre millors colles del món casteller, els castellers de Vilafranca, els Verds, la Vella de Valls, els Joves de Valls i els Minyons de Terrassa. Serà a partir d'un quart d'una del migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca. Totes les colles, totes quatre, i volen fer games extra. Joel Penya.
Dissabte es va donar el tret de sortida a una setmana maratoniana pels amants dels castells amb la Diada del Catllar, on ja es va poder veure un gama extra de la Colla Vella, el 4 de 9 amb el Pilar. L'endemà, a l'Arbós, els castellers de Vilafranca també el van carregar el 4 de 9 amb l'Agulla. I ahir els vilafranquins van fer encara una passa més endavant a la vigília de Sant Fèlix, fent el 3 i el 4 de 9 amb folre alhora, els dos de manera simultània, una fita que només havien aconseguit una vegada fins ara, l'any 2001. Tot plegat són castells que avui els Verds, les Joves, la Vella i els Minyons volen fer petits plantejant-se grans estructures com podrien ser el 3 de 10 amb folre i manilles o algun castell de nou sense folre. A més, totes quatre colles arriben en un gran estat de forma. Més enllà de la Vella i Vilafranca, les Joves porten tota la temporada en dinàmica ascendent i avui volen fer un nou pas endavant amb el primer gama extra de l'any. Els Minyons, de la seva banda, han fet una campanya important per portar gent a assaig i que això es tradueixi avui en una gran afluència de camises a la plaça de la Vila de Vilafranca.
Doncs, com dèiem, la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca la podreu seguir en directe a RAC1, en Xavi, Aymeric i tot l'equip de Castells a RAC1, a partir de les 12, just quan acabi el món a RAC1. I, per cert, Olot presentarà la primera geganta amb diversitat funcional de Catalunya. Es diu Valèria i representa una noia amb cadira de rodes. A més, la geganta està adaptada perquè la puguin portar persones amb discapacitat. S'estrenarà el 6 de setembre durant les festes d'Altura.
La Valèria és fruit del treball conjunt entre els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot i l'Associació Integra, que ofereix acolliment a persones amb discapacitat intel·lectual. L'han construït amb materials sostenibles i li han posat Valèria perquè significa valenta en llatí. La directora del taller ocupacional d'Integra, Marta Tombas, treu pit a l'Agència Catalana de Notícies de la importància de mostrar la diversitat en els elements de l'imaginari festiu català.
Espero que això faci que no es quedi aquí i que cada vegada sigui molt més natural veure cadires de rodes, persones amb un braç, amb una cama, no? Una mica, no cal anar-ho dient, sinó mostrar-ho en fets.
L'estrena de la Valèria al carrer serà l'acte d'inici de la Festa Major d'Olot.
I avui és dia gran pel que fa a les estrenes literàries. Arriba a les llibreries, a les dues seran les tres, la nova novel·la de l'escriptor i col·laborador de RAC1, Sergi Pàmies. Feia 5 anys que no publicava cap obra. A les dues seran les tres, Pàmies ajunta 10 contes breus amb tocs autobiogràfics on reflexiona sobre el pas del temps. Avui també s'estrena el nou còmic d'Oriol Malet que parla d'abandonament escolar, Ombres de colors. El llibre el publica l'editorial Coma Negra i s'elabora a partir d'un estudi de la Fundació Bofill i el testimoni de joves que han deixat l'escola abans d'hora. I finalment, avui també arriba la quarta edició de Solo tu me tendrás, del periodista de La Vanguardia Toni Muñoz. És una novel·la que explica la història del crim de la Guàrdia Urbana. L'autor ha explicat a RAC1 que aquests números són gràcies a la cruesa de la història i ha confessat que ni ell mateix hauria estat capaç d'imaginar una història així.
L'èxit d'aquesta història i d'aquest llibre és perquè es tracta d'una història tan dura i tan inversemblant que si me l'hagués inventat jo mateix, doncs ningú m'hauria cregut. I crec que aquest, al cap i a la fi, és l'èxit, diguéssim, del llibre.
I avui, en paral·lel, arrenca el Festival de Cinema de Venècia. És una de les principals cites cinèfiles de l'any i arriba la 80a edició enfosquida per la vaga d'actors de Hollywood. Per tant, aquest any encara genera més interès, si cap, aquest Festival de Cinema de Venècia. Tot i l'aturada, però, Venècia promet reunir aquests dies algunes de les novetats cinematogràfiques més esperades de l'any, com, per exemple, el més nou de Bradley Cooper i David Fincher o l'estrena de l'última pel·lícula.